perfectament i té els seus mètodes de control, etc. Però què passa? Que hi haurà un entorn que t'agafarà aquesta...
El ministeri corresponent
per exemple,
que controla les eleccions...
També té un ministre d'un color. Què passa? Que t'agafen això, que és una dada certa, però que pot ser inocua per si mateixa, hi ha molta gent que se li farà agradable, i alerta, el verb és aquest, agradable, compartir això, que serà comprat per molta altra gent, que d'entrada només amb aquesta dada, perquè la voldrà comprar així, ja generarà l'espiral de la conspiració, de la teoria de la conspiració. Però és molt important això que diem del sentiment, de fer-ho agradable. Perquè vivim un moment en el que sobretot és això, generar estats d'ànim a part d'estats d'opinió. El que apuntava la Lola abans sobre el WhatsApp. Vox i Bolsonaro van ser pioners a l'hora de fer comunicació política en campanya a través de WhatsApp. Per què? Perquè t'arriba per gent pròxima, que deia el Joan, però també perquè té menys control, està menys exposat al contrast de les xarxes, on pot haver-hi més gent que et digui no, això és directament mentida. I jo no sé si a vosaltres, no sé si t'ha passat a tu, Jordi, alguna vegada, algun familiar, la mare, el germà, el cosí, que t'envia coses que tu dius, escolta, no hem vist això, perquè és manifestament mentida, però m'ha arribat, i com t'ha arribat? Per WhatsApp. I què t'ho ha enviat? Doncs aquest o l'altre.
Abans la meva mare deia, diuen que, o a la ràdio diuen
o a la
que...
Sí,
ho havia transformat.
Te'n recordes aquell mític anunci de La Vanguardia? Si La Vanguardia diu que les vaques volen, vol dir que les vaques volen? Això fa unes dècades. Avui en dia, aquesta prescripció de la premsa de referència, que hi és, però per un grup cada vegada més selecte o més mínim, passen per molta gent a les xarxes, i això obre les portes a moltes conspiracions possibles.
Bernat de Déu, i tinc una evidència que vull que em parli d'això, i està escoltant tot això, i li agraeixo molt que hagi aguantat fins ara escoltant-nos. Endavant, Bernat.
Abans el Tian deia, es preguntaven quin tipus de periodisme estem fent, no? Jo, en aquest sentit, recuperaria, després del que han dit els companys, dues nocions que són importantíssimes. La primera és context i la segona és veritat. És a dir, davant de qualsevol fenomen molt difícil d'escatir, i un cop d'estat ho és, o una insurrecció ho és, el periodisme aporta context. I si el periodisme aporta context, la sola pretensió de comparar coses que passin al Brasil amb coses que passin a Catalunya s'esvaeix, perquè ni per història constitucional, ni per tipologia de societat, ni per partits polítics, ni per la possible intromissió en un cop d'estat d'òrgans reguladors com la Unió Europea, Catalunya, Espanya i el Brasil tenen res a veure, començant pel fet que el Brasil com a república es va crear per un cop d'estat l'any 1889, un cop d'estat contra una colònia, i començant pel segon fet que Brasil ja ha tingut diferents cops d'estat abans que aparegués l'efecte Trump a mitjans del segle XX, alguns dels quals van ser incitats per les oligarquies de l'exèrcit. Per tant, el context explica les coses i el context és importantíssim a l'hora de fer i d'evitar el que jo anomeno els excursionistes de les comparacions. I resulta espantós que siguin no només alguns comunicadors, sinó els propis polítics, que just quan se sap l'esclat d'aquest aparent cop d'estat, el primer que facin és dir no, és que això s'assembla a Catalunya, és que això s'assembla als independentistes. Escolti, Brasil i Catalunya no tenen res a veure en cap sentit. I segon punt, per mi importantíssim, hem comès l'error de fer una mica sexy la mentida i dir-li d'aquesta manera que ara diem fake news. Jordi, la temperatura que avui la Mònica Usart ha dit de Barcelona i de Girona i de les poblacions que hagi dit no és una cosa opinable, és una cosa certa. És a dir, si ha dit que feien 15 graus a Barcelona, no ho sé, és que són 15 graus. Altra cosa és que a partir d'aquests 15 graus algú es posi una rebequeta i algú vagi amb banyador pel carrer. Però el que ha dit la Mònica és veritat i el contrari és mentida. Per tant, jo ja sé que a l'hora d'analitzar fenòmens complexos aquesta distinció es fa més difícil d'escatir. Però, sobretot, jo crec que l'hem de recuperar perquè és que hi ha coses que són veritat i hi ha coses que són mentida. I hem d'abandonar, en certa manera, el periodisme a Twitter. Què fa el periodisme a Twitter? Agafa un tio que porta un barret de visor de l'atac a les institucions de l'altre dia al Brasil i la compara amb una altra foto d'un paio que va ordir o que va participar en els assalts al Congrés dels Estats Units. I fa una equivalència que es pot fer amb un tuit. Diu, miri, és el mateix, és trumpisme, és la dreta radical. No, escolti, són dos fenòmens, són dos països, són dos tribunals constitucionals, són dos països que tenen un sistema de cambres i de repartiment de poder absolutament diferent. Per tant, sisplau, context i veritat. I després, els periodistes han de reivindicar la seva autoria. És a dir, hi ha prou d'equiparar com a igual la temperatura que dona la Mònica Usar i la temperatura que dona un senyor que es diu @donekperficham1237. Perquè no és el mateix. No pot ser el mateix.
Són les 10 i 5. Professor Alexandre López Burgull, bon dia, moltes gràcies i disculpes per l'espera.
Bon dia, com esteu?
Molt bé, moltes gràcies. De tot el que he escoltat, alguna matisació, alguna esmena?
Jo crec que ho heu dit moltes coses i molt ben explicades. Precisament és una de les claus i de les solucions, eh? Parlar de les coses, no amagar-les, no fer veure que no hi és un problema. Potser un parell de coses voldria destacar en aquest cas és entendre que en el cas dels Estats Units i en el cas del Brasil, l'estratègia de desinformació ja forma part del pecat original. És a dir, Trump i Bolsonaro arriben al poder emprant la desinformació, les fake news, com una estratègia, com una eina més, com una arma política més. És la gran novetat. És a dir, quan Trump situa tots els altres mitjans com les fake news, ell el que està dient és: ells són les mentides, jo sóc la veritat, faré fins i tot una xarxa social que es diu Veritat, perquè el que fan és, diguéssim, coure aquest foc lent, a partir del qual, quan perden el poder, poden passar les coses que han passat als Estats Units i han passat al Brasil.
Clar, avui, per exemple, a La Vanguardia llegim un article sobre la propagació de la ira a les xarxes, que subratlla la rellevància de fer servir grups privats de WhatsApp o Telegram, el que deia el Joan López de Legrara fa uns moments, per difondre aquest fake news, perquè dona una sensació d'exclusivitat, de rebre com informació privilegiada. Què li sembla?
Bé, amb els alumnes, la primera recomanació que els hi fem és: perquè quan hem rebut una cosa que no veiem enlloc més, ens pensem que formem part d'un sistema d'intel·ligència superior que ningú coneix? No. Si hem rebut una cosa per al WhatsApp que no veiem enlloc més dels mitjans que seguim, dels nostres habituals, vol dir que el primer que hem de fer és posar en quarantena. I tu ho has dit molt bé, el que fa la gent és al revés, és a dir, com que ho estic rebent, potser sóc el primer que està rebent una cosa, no? Aquesta sensació de ser el primer en difondre una informació, aquella sensació de plaer de tenir una informació privilegiada, que abans només podien tenir els poderosos, i ara a vegades les xarxes socials ens poden fer pensar que també tenim aquest poder. I justament el que fan aquests grups privats és això. Però de tota manera, també dic, aquests grups privats, són tancats i són reduïts, està contingut. A mi em preocupa més el debat moltes vegades quan està en una xarxa més pública com és Twitter o com és WhatsApp. No és casualitat que el debat sobre el futur de Twitter arriba en mas, que el debat entre la llibertat d'expressió i el control dels continguts, la censura, forma part d'aquest mateix brou.
Mm-hmm. Clar, en aquest sentit, clar, enviar o reenviar notícies sense contrastar per WhatsApp és clarament un perill.
Sí, és un perill, és a dir, i no fer res també ho és a dir, aquella inacció de dir, bueno, algú m'ha enviat això, no li faig cas, no, jo crec que hem de ser actius, no? Com diem, què podem fer? Una de les coses que podem fer és: m'ha arribat això, he pogut entrar en un verificador, tinc un enllaç, li envio a aquesta persona i li dic: escolta, envieu a qui t'ho ha enviat, intentem revertir l'onada, no? Perquè d'alguna manera tu pots fer mur de contenció que d'aquí no corri, que d'aquí no es viralitzi, però també s'ha d'intentar revertir al màxim enrere, és a dir, aquella gent, no el qui l'ha creat, que com bé dèieu abans no els convencerem, sinó aquelles classes mitjanes, per entendre'ns, aquell percentatge alt de població on hi ha el risc que puguin arribar perquè li puguin donar plausibilitat.
Hem parlat, per exemple, de Twitter, però Twitter tu segueixes aquí, segueixes i tu és la valoració que tu vols i per tant és una decisió teva. WhatsApp és un missatge que tu reps, que tu pots enviar, però hi ha un element molt perillós en una xarxa social relativament nova, relativament, que és TikTok. TikTok ja no regeix només pel que tu fas, sinó perquè l'algoritme a tu et dona allò que has anat reclamant. És a dir, el TikTok té el bon o el mal costum d'enviar-te allò que tu has demostrat que t'interessa. Això és un perill, també?
Bé,
estem parlant de gent jove ja directament, eh?
En el cas dels algoritmes de recomanació, en molts casos s'ha vist que són perills perquè poden conduir, per exemple, al consum constant de vídeos que promouen l'anorèxia, doncs fa que el sistema vagi realimentant i al final vagi accentuant o vagi important-te a situacions més límits. Twitter, en algun moment, Musk comença a pensar, escolta, en lloc de posar-te les coses que tu vols seguir, a veure si et vaig alimentant de coses que tu fins ara no seguies però que algú dels teus ha llegit. És a dir, intenta anar cap aquí, no? Intenta anar perquè aquesta descoberta de nous continguts el que fa és que tu romanguis més temps en aquesta xarxa i, per tant, el que volen, evidentment, és que tu estiguis al màxim de temps connectat, no?, per tot el que comporta, i, per tant, ells busquen aquest aliment que l'algoritme i la recomanació et vulgui donar continguts. Ja no estem parlant ja de que siguin certs, eh? Com deia el Bernat de Déu, estem parlant simplement que siguin interessants, i això és part del perill, també, en aquest cas.
Professor, ara parlàvem, he començat a la casa per la teulada, però que hi hagi una sala a les institucions que el que hi ha hagut al Brasil, hi ha d'haver un caldo de cultiu previ, una crispació present a l'opinió pública. Li pregunto com es pot generar aquesta crispació i si a Espanya hi veu aquest clima de crispació, d'ira i de polarització.
La primera part sembla més fàcil de respondre que la segona. En el primer cas, el que és evident és que hi ha com... En els estudis comencen a veure que hi ha com un ou i una gallina, eh? La polarització i la difusió de fake news, no? És a dir, un alimenta l'altre, no se sap si la polarització fa que hi hagi més fake news o les fake news fan que hi hagi polarització. Però és evident que ha d'haver-hi aquest brou de propagació de missatges d'odi del diferent de l'altre i que tot això a través de... De vegades no és tant un tsunami d'una gran mentida, sinó una pluja fina, un xirimiri que va llançant contínuament fake news, i el consum de tots aquests són els que va creant com un estat, com bé deia el Toni, un estat d'ànim que ja no té res a veure amb la veritat, però que el que fa és, com que està alimentant el que tu ja penses, no?, aquelles emocions estan donant menjar continu a aquestes emocions fins que al final, diguéssim, hi ha un percentatge de gent que, diguéssim, saltarà i serà capaç de dur a terme això, no? Per tant, diguéssim, el primer element és aquesta polarització a les xarxes socials, que jo crec que és la primera recepta del que cal fer per aturar-ho, que és baixar la tensió, i això qui en té la responsabilitat és evident que ho ha de dur a terme també en les seves paraules, amb els seus silencis i la seva utilització de les xarxes socials, no? Allò de la gran responsabilitat que puguin tenir com a poder. Quan parlem de la segona part, no?, amb la dificultat d'extrapolar, jo veia una part que és, en aquests altres països, la desinformació ha estat també important en el mecanisme pel qual s'ha arribat al poder, i per tant Trump contínuament i els milers de mentides que s'han comptabilitzat, per tant, contínuament anar alimentant. I el problema no és tant si és possible la tupinada, sinó és si la democràcia pot funcionar amb un 49% de gent pensant que aquells resultats electorals no són certs. Es pot continuar així? És a dir, és tan difícil com pensar que pugui ser possible, que és l'acceptació de l'alternança, del joc democràtic, d'haver perdut. Ho explicava molt bé, jo també veia el paral·lelisme aquest amb el cas de l'11M. Què hagués passat si Aznar, el PP, no la dreta mediàtica, sinó el PP dubta dels resultats pel que ha passat i es nega a reconèixer-los? És a dir, aquí sí que podia haver entrat una espiral, però en aquell moment doncs era impensable, i la gent que estava al carrer era justament la gent que volia saber la veritat en aquell cas, no? Per tant, és important. A mi se'm fa difícil pensar també que pugui succeir, però això no vol dir que no calgui aturar. És a dir, quan és com un serpentí de peces de dòmino, quan tu comences la primera dient tots són iguals, els polítics, els mitjans, els jutges, no?, els periodistes que us posen en aquest cas, l'estatu quo, vas fent coent un brou on, diguéssim, gent que se sent fora d'aquest sistema o que d'això va saltant i és capaç d'escoltar opcions populistes i d'ultradreta que en condicions normals no ho haguessin fet. Uh-huh. El propi Covid no deixa de ser una finestra d'oportunitat per moviments d'ultradreta per arribar a gent que normalment no haguessin escoltat els seus missatges.
El Covid, eh?
Sí, sí. O sigui, el moviment antivacunes negacionista arriba gent, no només a través d'altaveus com Miguel Bosé, sinó també, diguéssim, a través de moviments d'ultradreta que van alimentant aquesta desconfiança respecte a les administracions.
Clar, perquè, i per acabar, clar, s'acosten eleccions. Ara venen les municipals i en algun lloc també autonòmiques. Després vindran les eleccions generals. A mesura que ens anem acostant a aquest tipus de contesa, és a dir, les eleccions, tot això es anirà multiplicant exponencialment, no?
Com més emoció hi ha a les xarxes socials, més risc hi ha que corri, la desinformació, que corrin les mentides. Quan una cosa t'apela a la por, la ràbia, a la injustícia, més ràpidament ho difons abans de pensar si és cert o no, eh? Per això sempre les recomanacions és: ei, calma, calma, per molt que t'estiguis varant, allò és veritat, no és veritat, hi ha gent que pensa que és igual, que si cola, cola, i si no, nevera, d'on trobar tot i aquestes coses. No, 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 no. Les coses, diguéssim, hem d'intentar sempre aturar-ho, diguéssim, pensar abans de difondre a qui afecta. Alguns estan intentant manipular, no? Aquest tipus de la suma entre l'emoció, la plausibilitat que comentàveu i un context procliu, aquest brou on s'ha anat coent, de desconfiança, és el que fa, diguéssim, que triomfin aquests, la viralització d'aquest tipus de continguts, no?
Professor, moltes gràcies per acompanyar-nos avui aquí al Món Narracú. Fins molt aviat.
Gràcies a vosaltres.
El professor Alexandre López Borrull, professor dels Estudis de Comunicació de la UOC, que ens ha acompanyat aquí al Món Narracú. Parlava el professor del periodisme.
Mm-hmm. Bueno.
Parlava del periodisme. Clar, fa molts anys, ara apareixen els boomers per la sala, eh? Fa molts anys el periodisme, almenys a Catalunya, era una televisió que es multiplicava per dos, perquè hi havia el primer canal i la UHF, hi havia algunes ràdios, poques, i hi havia molt pocs diaris. Ara hi ha moltes teles, moltes ràdios...
Diaris hi havia uns quants.
Déu-n'hi-do que hi havia, sí, hi havia més diaris que, per exemple, televisions. Sí. I ara hi ha més televisions que diaris. I ara hi ha més digitals que paper. I ara més ràdio... Tot això. I aquest fenomen de multiplicació, ara de seguida en parlarem, perquè, és clar, no hem d'oblidar que el periodisme, és una paraula, ja ho explicava, que és una paraula polisèmica que té molts significats. I molta gent... hi ha moltes branques al periodisme. Avui hi ha una persona que les podria mesclar totes i fer-ho bé a totes. Un dels mestres del periodisme seurà en aquest estudi, com és Ramon Beja, que ha decidit deixar la docència a la Blanquerna i dedicar-se encara un temps a fer allò que més li agrada, que és escriure. Escriure el diari El País, i escriure del que més li agrada, que és de futbol i d'esports. D'aquí uns moments, Ramon Beja seu en aquest estudi per parlar del periodisme.
A la C16 fes via i estalvia. Si vius al Bages, al Berguedà o al Vallès Occidental, des del 2 de gener la Ronda de Manresa és gratuïta per als vehicles que es registrin al web. A més, en alguns trams hi haurà descomptes d'entre el 60 i el 80%. Informa't a territori.gencat.cat/registre C16 per una mobilitat més fàcil i segura. Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
Tens un familiar amb Alzheimer o Parkinson que necessita ajuda? Cuideo. Especialistes en l'atenció de persones grans amb demències. Cuideo. Atenció a domicili de qualitat.
Un dia descobreixes que tens humitats. En sostres, parets, són per tot arreu. Què pots fer? Trucar a Murprotec.
Truca al 900 102 103 o entra a murprotec.es.
Si amb les humitats te les has de veure, què pots fer? Trucar a Murprotec.
900 102 103. Murprotec, cuidant la teva llar, et cuidem a tu. RAC+1 Podcast.
Estadella Michelin, un podcast de cuina que fa venir ganes de cuinar amb Guillem Estadella.
Receptes, curiositats, un podcast així modern, eh? Multimèdia. El teniu a RAC+1 i també al canal de YouTube de RAC1.
Tots som
més.
Actualització constant a RAC1.cat.
El portal de notícies de RAC1.
RAC1.
Groc alegria, vermell passió, taronja vitalitat. Omple la teva mirada de color a la Regafa Stop de General Òptica. Només ara tens fins al 60% de descompte en milers d'ulleres de marca. A General Òptica la teva mirada és color. General Òptica, la teva mirada ets tu.
Noves tarifes elèctriques, franges horàries, hores punta.
Ara, a Bonpreu Esclat Energia tenim la solució. T'oferim els plans que necessites, amb els millors preus i el millor servei. Bonpreu Esclat Energia. Energia 100% verda. Bonpreu Esclat Energia. L'energia de Catalunya.
Soc en Manel de Carglass. A l'hivern, entre les baixes temperatures i la calefacció, poden convertir el petit impacte que tens al parabrisa en una esquerda. Val més que no t'esperis que es trenqui. Demana cita a Carglass Punès i t'ho arreglem en 30 minuts.
Carglass canvia, Carglass repara.
Comença l'any cuidant a tu i a la teva butxaca?
No tens excusa, perquè fins al 25 de gener a La Sirena tens un 3x2 en una gran selecció de verdures premium. Millor congelat, millor La Sirena.
Crystal Crack?
Crystal Box.
Crystal Crack?
Crystal Box. A Crystal Box ho tramitem tot amb la teva assegurança, perquè la reparació o substitució de la lluna del teu cotxe sigui ràpida, simple i no et costi res. Truca al 926-2600 o entra a crystalbox.es.
Crystal Crack?
Crystal Box.
el perquè de tot plegat.
10 i 19 minuts. Bernat, adéu. Ramon Besa, Bernat, adéu. Bernat, que no té res a veure... Perdona, Bernat, deixa'm dir una cosa amb el Ramon, que és que ja et vaig informar jo tu que volia portar el Ramon Besa un dia i vas fer aquest article al Nacional parlant precisament de l'adéu de la docència del Ramon Besa i volia parlar amb ell del periodisme. Perquè el Ramon pot parlar des del seu punt de vista de tal com està amb el periodisme, que és aquesta paraula que també deia fa uns moments l'Anton Losada, que deia fa uns moments també el professor López Borrull, i que crec que és molt interessant que en puguem parlar. Parlem tot el matí de fake news. Ramon Besa, bon dia. No sé si t'ho he dit o no, però jo no repeteixo.
Bon dia a tothom.
Han existit sempre les fake news o ara més que mai?
Home, sempre n'hi ha hagut... Jo sempre recordo els clàssics del diari, que el primer quan obries la redacció havies de vigilar on aparcava el camió de nitroglicerina, que en deien, no?, que és el que portava notícies, i aleshores això volia dir que les havies de contrastar. Ara aquest camió de nitroglicerina volta per diferents llocs i de vegades a dins hi va carregat i de vegades va buit. És a dir, el que has de fer, que és el que hem fet sempre al periodisme, és xequejar-lo. I si hi ha el camió, mirar què porta, com va, és la gestió de la informació, en el fons el que estem discutint. Si no gestiones la informació, doncs aleshores hi tens poc a dir, i avui dia ens costa molt gestionar la informació als periodistes.
El periodisme està més desprestigiat que mai, Ramon?
Que mai, no ho sé, diguem que hem perdut la credibilitat i la confiança de la gent, segurament perquè diria que no es té molt clar què és ser periodista i què és el periodisme. El que no és el periodisme, per exemple, per mi, o modestament ho crec, no sóc un teòric ni sóc un docent, sóc una persona que casualment va acabar fent classes a la Facultat Blanquerna, per tant no sóc un professor ni ningú que pugui teoritzar al respecte, sí, tenir alguna opinió i contrastar-la. Però la comunicació i el periodisme són dues coses diferents. O sigui, no és el mateix comunicar que fer periodista, i avui ho estem confonent. I s'ha desenvolupat una gran indústria de la comunicació, que és els influencers, que és els gabinets de comunicació, que són molts tipus de comunicació, però que no són periodisme. El periodisme és una altra cosa. Paral·lelament, la indústria del periodisme, per combatre la comunicació, crec que ha desenvolupat alguns vicis o alguns aspectes que a mi són els que em preocupen. Per mi, jo he participat sempre d'aquella... frase que diu que ser periodista és apropar-se als fets el màxim que pugui sense formar-ne part. Avui dia apropar-te als fets el màxim que puguis es fa molt difícil perquè t'hi posen moltes tanques i la gent opta per formar-ne part. Així et saltes tot el control. Per tant, no és el que jo he conegut. Jo també només volia ser periodista per conèixer gent i per voltar món. No perquè m'entrevistessin ni perquè em fessin parlar de com ho veig. Jo ho he aconseguit, jo he tingut la gran fortuna de conèixer moltíssima gent i de voltar molts llocs. Això era per mi el que era per ser periodisme. Per tant, redefinim què és el que és ser periodisme. I aquí crec que la generació meva, la de la que jo formo part, crec que tenim un moment d'intentar envellir bé sense empipar ni sense que ens empipin. Aquest és el punt on estic jo. És a dir, jo no vull empipar ningú, però tampoc vull que m'empipin. Si aleshores m'empipen i em fan fer les coses que jo no vull fer, faig un pas al costat i me'n vaig a l'hort a fangar o me'n vaig on vulgui. Si puc fer el que jo crec com ho vull fer, perquè això té un cert sentit, doncs ho discutirem. Això perquè tinc aquest dubte? Home, doncs posaré un cas. Jo que em dedico a la crònica esportiva i a la crònica ciutadana, ha perdut vigència respecte a el que és, per exemple, els directes. Els diaris han embogit... amb tot és directe, que és una cosa molt futbolera. Això va començar als anys 50. El directe, tu anaves amb el cotxe, el que sigui, el gol a les gaunes, ara es fan directes de tot, d'una manifestació, tot és un directe. Llavors, tu estàs pendent d'aquell directe. No estàs pendent de gestionar la informació que se genera en aquella punt de trobada, a el que tu estàs acostumat a fer. Per tant, com que no ho sé, jo no tinc una tesis ara sobre com això s'ha de solventar. Jo sí que crec en el jovent, eh? Crec en les noves generacions, crec en... És a dir, jo no vinc a dir aquí que això és un desastre i això serà l'apocalipsis, no. Però jo no ho sé fer. És a dir, a mi el món actual, tant la docència com el que estic treballant, m'obliguen a aprendre unes coses que per aprendre-les i perquè jo me les cregui haig de desaprendre. I aquest canvi no estic disposat a fer-lo. No vull desaprendre. No vull fer l'esforç d'aprendre perquè el que m'he trobat és que jo el que haig d'aprendre ara és respecte a coses, instruments que jo no domino. Hauria de fer un curset, per exemple, els mitjans, en lloc d'invertir molt en periodistes, inverteixen en tecnologia. A mi ja em sembla bé, però no podem deixar d'invertir en periodismes, en periodistes. I aquí és on està la formació. Quins periodistes formem avui dia? M'he trobat en els últims casos una cosa molt curiosa. Que hi ha alguns joves que estan a punt de graduar-se que dubten de si s'han equivocat o no de carrera. Per tant, ells també tenen els seus dubtes, eh? No és una qüestió que jo digui, no, és que tothom, això és una màquina de fabricar periodistes. No, no, i comencen a haver dubtes perquè la gent també ha après que no necessàriament exerciràs el que et gradues. Pots fer un màster, pots fer un postgrau, pots fer moltes altres històries a la vida. No necessàriament has de fer allò que has estudiat, no? Però hi comencen a haver dubtes com s'ha d'articular aquest tipus de periodisme. I el que més em preocupa és una cosa, perquè m'entenguis i aviam si sóc capaç de... Els mitjans de comunicació s'han obsessionat en comprar o en convertir els lectors, els oients, els telespectadors en clients. Que comprin l'informació en lloc de que sigui el lector, l'oient i l'espectador que compri la informació. És el procés a l'inversa. És com un producte client. I això aquest és el procés que jo no sé aprendre. Jo anava a buscar el diari o jo escoltava la ràdio o jo veia la televisió no perquè em donguessin la raó, sinó per saber, per informar-me, per contrastar. Ara és al revés. Tots els estudis hem de fer això, hem de fer l'altre. I et trobes amb aquesta indústria tecnològica que els mitjans han desenvolupat el que per mi és la perversió del sistema, que és la màquina d'encarregar. Tu abans sorties al dematí i anaves a buscar notícies. On volies o trucaves al telèfon. Ara ja no tens temps. Ara hi ha una persona que constantment et diu avui, per aquí, per allà. Això és el que, això és el, l'audiència ha guanyat el que és la subscripció. I si no fem subscriptors, en el sentit de que els subscriptors, parlo de lo que és la premsa escrita, que és el que més conec, en tant que part del negoci, és a dir, com a subscriptor, tu també ets part, ja no ets un client, ets part, ets accionista, i per tant exigeixes responsabilitats. Aleshores, potser ens en sortirem. Si l'únic que fem és intentar que complaure el client, llavors estem creant justament un lector o un oient o un telespectador a la mida. I jo crec que això, aquell vertigen que tenies, aviam si llegien el diari, si escoltaven un programa o venien a la televisió, s'ha perdut. Aleshores ja tothom saps qui t'escolta, qui et veu, quin perfil, i aquesta indústria s'ha desenvolupat molt i, en canvi, la del sentit comú, que és anar a buscar notícies, que és anar a explicar el que no vol que se sàpigui, que això és el que és el periodisme, doncs s'ha perdut o s'està perdent i, per tant, s'ha de redefinir.
Escolta'm, Ramon, ara crec que en aquesta tertúlia de professors n'hi ha el Toni Aire, l'Anton Losada, el Joan López Alegre, i, per tant, tots poden, o han estat en alguns casos. En el cas del Ramon Besa, has vist moltes generacions de periodistes passar per davant teu. Com és aquesta nova generació, la més nova, els últims anys, de la generació de periodistes respecte a l'anterior i a la més enllà? És a dir, els que pugen no tenen... El paper és un paper que desapareix de les seves vides, o ha anat desapareixent de les seves vides, han entrat en el món digital a través de les webs, s'informen a través del TikTok o del Twitch, o de... És a dir, o la ràdio...
Estan interessats per uns models de periodisme o de comunicació entre els dos, perquè ells tampoc de vegades ho tenen clar, que jo no domino, per exemple, no? És a dir, les noves... avui dia, com t'informes tu? Ells s'informen d'una manera molt diferent a la que millor m'informava. Per tant, aquí ja tenim un problema. És a dir, si tu, per exemple, recuperar els clàssics del periodisme és que t'has tornat un iaio que... És a dir, amb ells els interessa saber qui era Planas, els interessa qui és Manolo Vázquez Montalbán, els interessa saber qui era Àlex Botines, a mi sí que m'interessava amb ells, no? Per tant, ja tenim un problema del que per mi m'ha permès vertebrar o estudiar una determinada història, doncs amb ells no. Sempre poso un mateix exercici, o posava un exercici que era, en lloc de dir bon dia, cada alumne havia de portar un article que li hagués agradat. És a dir, jo deia, en lloc de dir bon dia, qui diu bon dia? Aviam, què m'ha agradat? Tu, quin diari has fullejat? Per començar, la informació que ells ja tenen difícilment era d'un mitjà convencional. Podia sortir qualsevol cosa. Llavors havies de començar dient, què és això? Un article, una opinió, una informació? Avui dia es confonen els gèneres. Els gèneres interpretatius, per exemple, són els que estan més que... La informació, com que hem arribat a la conclusió que ja no hi ha notícies, que és una altra de les grans perversions del sistema, clar que hi ha notícies. La gent diu, no, les notícies... no n'hi han de notícies. Ja les, bueno, els diaris hem deixat de ser, els mitjans hem deixat, els únics que donem notícies, és evident que hi ha altra gent que la dona, però la nostra clau és intentar buscar notícies. Aleshores, ells ja no busquen notícies. Ells els interessa molt, doncs, jo què sé, els fenòmens esportius que hi ha avui dia, que són molts i molt diferents. Hi ha moltes webs, hi ha moltes... posaré un cas, un cas que ha desenvolupat una indústria de comunicació molt interessant, és el Gigantes, amb el Gerard Romero, no? Aleshores, amb ells els interessa. Hi ha alumnes que jo he tingut que estan treballant amb ell, el Claramunt, Montfort, gent que ha estat allà, i ells volen treballar, no volen ser periodistes. Ells ja treballen, és a dir, tornem al joc de la carta. Tu abans, jo no sabia si on acabaria treballant, jo volia ser periodista. Ni tampoc tenia molt clar si seria d'esports o de política, no sé què, ara no. Ara jo vull anar allà, o jo vull ser allò. Posaré un altre exemple. Si tu ara dius a un alumne que faci una crònica, li costa donar volum a qualsevol història, perquè estan acostumats a economitzar el llenguatge. Costa molt. I quina manera tens un recurs que tens? Per exemple, agafar 10 tuits, un fil... oi que fas un fil de tuit, de Twitter? Doncs agafo un fil de Twitter i vesteixo com una crònica. Trobar els signes de puntuació, trobar la cadència, trobar l'articulació. Per què? Doncs, bueno, perquè ells consideren que no necessàriament han de llegir a través dels mitjans de comunicació o han d'escoltar el programa del Basté 6 hores, o han de... és a dir, la informació s'ha vestit d'una altra manera. I aleshores, això és un problema, però també és un avantatge, perquè crec que de les grans situacions de crisi també surten els grans invents, les grans idees. És a dir, jo penso que dels nanos i nanes joves que hi ha avui dia a la facultat, els que són bons són d'hòstia. Perquè són els més inconformistes i els que et foten problemes. I jo vaig tenir un alumne que li vaig dir que no vingués a classe perquè em feia vergonya estar amb ell. Sabia més ell que jo.
Carai.
Sí, sí. No diré el nom per pudor, perquè ell m'ho va demanar, però jo li vaig dir, escolta, jo no et puc ensenyar res. Era un fora de sèrie. És a dir, allò que deia, em sembla que era Gramsci, no? En els temps, en els entretemps, o sigui, o surt entre que mori lo vell i neixi lo nou, sorgeixen els monstres. I és veritat, jo crec que estem en una època d'aquestes, però els monstres també poden ser molt bons, i crec que hi ha gent que s'inventa grans històries i que aleshores la gent prefereix dir, ah, això és el que jo vull, en lloc de dir, vaig a veure si trobo el que jo vull. Això és un país, que és el que feia el periodisme, la gestió, no simplement de dir, compro, vull. Mm. Això és una societat de consum, que és la que estem, que a més caduca cada dos per tres, cada dos els programes.
Deixo que els altres comentin, però no, però una última cosa. Què et sembla a Twitter, Ramon?
Ah, bé, bueno, jo m'hi barallo. És una de les coses que m'ho passo molt bé. De vegades la gent em renya, perquè si algú em contesta o diu una cosa, jo intento donar explicacions. Home, el que m'emprenya, i el primer gran disgust va ser quan va passar el Barça Gate, que alguns dels trolls que hi havia ni de tota la història et fotien a parir cada dia. Jo havia sortit allà amb un taló, el que em paga Víctor Font per la campanya electoral, el programa, i al final jo vaig denunciar a Twitter. Twitter em va engegar a pastar fang i vaig fer una reclamació després de que es descobrís que eren tota una colla de bots, i em va doldre, perquè jo crec en la bona fe de la gent.
Ja.
Yeah. Ara, també dic una cosa, i amb els que més em barallo són amb els que, teòricament, m'obliguen a un exercici de responsabilitat que ells no exerceixen en la seva feina. És que ara amb els periodistes hi fico tothom. Vostè què es dedica? Jo, per exemple, em discuteixo molt amb altres coses de pagès. Vostè calli, que no en té ni puta idea de pagès, de no sé què, vostè dedica és el periodisme. No, escolti, soc fill de pagès. Sobre la llet crua, per exemple, i aleshores, quan els desarmes, dius, bueno, ara vindré i parlarem dels veterinaris i parlem de tot això. Bueno, a mi no s'hi fiqui, no? Sí. Ara vostè m'imagina que el mateix tuit que vostè acaba de fer de mi jo li fes de vostè? Vol que li expliqui la seva vida? Ara vostè s'imagina, però jo he entrat en aquests debats, missatges directes, i m'ho passo bé. Ara imagina que el mateix que m'està dient a mi, senyor fulano de tal, d'un poble que han venut el no sé què, no sé quantos, jo digués, vostè fulano de tal, veí de tal, si els seus veïns sabessin que patentim. Però és com tot, tu quan anaves a un quiosc, triaves la informació. Quan fes un dial de la ràdio, tu tries. Doncs a Twitter fas igual, tu tries, hi ha molt bona informació, hi ha mala informació. La tecnologia per si mateixa és extraordinària. El problema és l'ús que en fem. El bar és un bon invent. Ara l'ús que en fem és pervers, per tant l'hem desvirtuat. Un ganivet és per tallar-lo, sí, no és per foradar la panxa del Tian Riba. Ja. Clar, aleshores, l'ús de la tecnologia, doncs, és per si és bo, però n'estem fent pervers, perquè a partir d'aquí ens permet controlar moltes coses que abans ens era molt més difícil. La intel·ligència artificial és collonuda. Ara, l'ús que se'n fa no pot ser que substitueixi tota la mà d'obra. És a dir, que la tecnologia ha suprimit tot el que era moltes vegades i els màsters i d'altres coses, les escoles de periodisme. Tu abans exercies l'ofici d'una determinada manera, ara ja no es pot exercir de la mateixa manera.
Toni, Bernat, Anton, Lola, Joan, palante.
Mira, a mi la meva natura de mena optimista i ara en Besa m'han fet remuntar una mica la depre de cavall que he pillat aquest matí quan he arribat aquí, i la Marga Ortuño m'ha passat un article d'un professor universitari de Complutense que es titula, i ja ho entendreu tot a partir d'aquí, "Querido alumno universitario de grado, te estamos engañando". Aleshores, ell explica en un article molt interessant la seva experiència de 25 anys de docència i com ha canviat no només aquesta docència, perquè és el que li toca de primera, sinó la base, que és la societat, no? És a dir, com ha evolucionat la nostra societat. Com ell anava a les aules i es trobava en unes aules plenes de gent, amb gent assegudes en alguns casos pels passadissos. Ara això s'ha reduït moltíssim, però a més ara sobretot veu pantalles, no? O veu les marques dels ordinadors, o veu mòbils, veu pantalles bàsicament, i la interacció troba que ha baixat moltíssim, la interacció amb la gent que hi va. Per què ho dic això? Perquè al final els canvis que estem vivint a nivell docent i a nivell periodístic són canvis socials de fons que ens estan canviant la nostra manera no només de comunicar, no només d'estudiar, no només d'aprendre, sinó de relacionar-nos entre tots plegats, i d'aquí ve la resta. La nostra atenció cada vegada més, jo recordo sempre el cas de Ted Sorensen, que era un dels grans escriptors de discursos de Kennedy, que li deia jo, escolta, l'atenció de la gent és un discurs d'uns 20 minuts, perquè l'atenció de la gent dura això. Avui en dia els estudis ens estan dient que l'atenció nostra de mitjana és entre 2 i 5 minuts, mantenir l'atenció en una cosa, i ens passa sovint, som multitaskers, estem ara aquí i estem amb el mòbil, i estem enviant un mail, i estem escoltant, i estem, però realment no ho estem fent. Quin problema de fons té tot això? Que això es trasllada als mitjans de comunicació i a la pràctica als mitjans de comunicació. També és veritat que hi ha un altre fet que...
Molt ràpid, perquè és que si no, la tenim convidat aquí.
Té raó el que deia el Ramon, amb el concepte de que no confonguem mitjà amb canal. Jo crec que això és important tenir-ho present. Un mitjà de comunicació o un canal de comunicació no és necessàriament un mitjà, però ho hem comprat. És a dir, al Congrés dels Diputats o al Parlament hi ha algun drama a propòsit, alguns drames importants a propòsit de quins mitjans, titllats com a mitjans o autodefinits com a mitjans, poden accedir no a la sala de premsa. Perquè hi ha alguns casos en què algú munta un web, diu que allò és un mitjà de comunicació i no és un mitjà de comunicació, és una trinxera. És un canal de comunicació, però no és un mitjà de comunicació com el teníem entès. No fa periodisme, fa una altra cosa. I això ho hem igualat a la resta. En part perquè els periodistes, diguem-ho tot, també hem cedit espai. Te'n recordes aquell mític programa de Todo por la Audiencia? Doncs, en certa manera, al servei d'això, de l'algoritme, dels clics, de les entrades o no, del que viralitza o que no, amb això hi ha entrat el periodisme a jugar. Del que enganxa l'atenció de la gent o no, del que passaran de nosaltres o no, amb tot això hi hem entrat a jugar. I quan hem entrat a jugar això, n'hi ha hagut d'altres que sense fer periodisme resulta que tenen millors resultats d'audiències o d'atenció de la gent. Això ens porta també a aquesta idea que jo deia. Això ho contagia tot i contagia també les classes.
Ramon.
Una de les coses que hem perdut, per mi, estem replantejant-nos quin ha de ser el taller de formació. És important. Les universitats, crec que aquest ofici del periodisme, parlo sobretot del periodisme esportiu, s'havia desenvolupat amb dos corpus de professors, els teòrics i els pràctics. És a dir, els que havien semiòtica, teoria de la comunicació, història del periodisme, i es complementava amb gent que exercia l'ofici. De manera que l'alumne que sortia allà, el graduat, tenia una certa formació per afrontar-se amb el que es trobaria. Què ha passat? Que els grans teòrics a les universitats, per la burocratització, per el que sigui, molts es dediquen a la recerca i no tots volen fer docència, fan altres coses. I la universitat ha de saber discriminar i discernir quins són els bons i quins són els dolents, qui s'han caducat i qui s'han reformat, i això obliga a ser recerca, la gent està treballant. I els que exercíem, perquè sabíem de l'ofici, hem caducat, perquè les eines i el que nosaltres fèiem ja no els hi serveix amb els nous. Per tant, quin sentit té jo que vagi a la facultat a explicar-los què sé fer jo, si el que sé fer jo ha caducat o ja no té la vigència que tenia? Per tant, hauran d'inventar o hauran de buscar un nou professorat. Això és, per una part, el que és la universitat. Té un repte extraordinari. Però també les redaccions, perquè per mi el gran canvi que hi ha és que hem deixat que les redaccions siguin el centre de producció de notícies, cosa que hi ha afavorit molt la pandèmia.
La gent
s'ha acostumat al teletreball. I a partir d'aquí tothom treballa més a casa seu i ho té més ben muntat. Això és important, sí, perquè desenvolupes un producte personal, però deixes de fer secció. No fem ràdio, no fem secció, no fem diari, fem lo meu. La gent compra lo meu. I això crea una endogàmia i crea un cert de dir, escolta, jo soc, ja no necessito a mi que el diari surti bé. Abans tornaves un consell de redacció, et tocaven la cara si no havies tret una notícia. Hi havia una tensió informativa. Hem perdut la tensió informativa.
Totalment d'acord.
La tensió informativa és veure qui fa un programa millor. Qui ha tret... No, serà una fake news. No, no val res. Bueno, on està l'autocrítica? On està la capacitat de dir aquesta tensió? Perquè els periodistes... Jo no concebeixo el periodisme sense tensió informativa. Ho sento, cadascú ho concebe. Tensió informativa vol dir estar pendent del que està passant. Buscar per què no tens aquesta notícia, com és que això se t'ha escapat. Això
Ramon,
és com concebeixo el periodisme.
Ramon, perdona, i discutir a les redaccions també sobre això, que potser ja no es fa com no es fa a l'aula tampoc, és a dir, no es debat.
Justament, però la discussió anava perquè jerarquitzaves la notícia. Mm-hmm. I jerarquitzar la notícia volia dir, obrim amb això, i el lector tenia una pauta. Per què ha obert aquesta portada? Perquè això vagi a imparell. Ara les webs són una calaixera. Ara em poso això, ara em poso això, ara això puja, ara això baixa, no saps què és important, no saps què és banal. Mm-hmm. Aleshores, clar, la gent es confon. Si fa un minut has llegit una cosa i al cap de 5 minuts ja no hi és. I tot plegat, l'audiència diu, aquesta és la bona, aquella notícia, comences a dir, de vegades jo miro el diari, això és el més llegit, i penso, on treballa Ramonet? No m'interessa res de tot això, que és el que és més llegit, per tant estic al lloc equivocat. Doncs no, però el que no vull fer és un exercici, com explicàvem abans, ni de nostàlgia ni de reprovació, sinó de constatació del per què una determinada generació o una determinada gent ha dit, escolti, me'n vaig tirant cap a casa, ja està, si no passa res, i m'ho aniré mirant. Una cosa que a mi m'encanta com a pagès de formació és badar.
Badar és preciós, home.
Vull passar la vida badant, i això escoltant, i de dir, escolti, vull sentir el professor, sentit aquesta, la tertúlia, ostres, això m'ha cregut, vaig amb la meva llibreteta, vas apuntar la seva història, el que em sap greu és que jo, o m'incomoda, d'alguna manera, és que jo sigui protagonista o que jo parli la meva reflexió, perquè ja dic, considero que jo sóc un docent... caducat, que ja he fet el que havia de fer i que va ser una qüestió que jo no tinc una formació pedagògica ni sóc un professor de facultat com Déu mana, ni tampoc he estat un periodista que hagi excel·lit en no sé què. Bueno, m'he dedicat a fer esports, m'ho he passat molt bé, però ja està, no té res més.
Don Anton, ¿te hay alguna cosa? Sí. Bernat,
antes de nada, como seguidor fiel suyo, saludar a Ramon Besa.
Hombre, Anton.
Sí, ¿qué tal? Que te sigo en Twitter y doy fe de tu paciencia. bueno, yo... Primero, el profesor este que ha escrito el artículo este de...
Se está engañando.
Yo no sé a qué universidad fue él. Desde luego la que fui yo, no. Mira, yo me pasé la mayor parte de mi carrera en el SEU jugando al póker, y como yo creo que el 80% de los alumnos, no recuerdo esas aulas llenas de alumnos inquietos deseando saber qué decía el artículo 38 del Código Penal, si recuerdo colas enormes en la fotocopiadora, venta de apuntes, no sé, yo creo que es bueno no idealizar el pasado e inventarnos una realidad que nunca existió, ¿no? Entonces, la universidad actual tiene muchísimos problemas, pero desde luego la anterior no era como describe este señor en su artículo.
Él la decía como profe, ¿eh?
Que ya, pues, sí, ya, bueno, pero yo lo digo como alumno, que la sufrí en los años 80 en la Facultad de Derecho en la Universidad de Santiago de Compostela. Entonces, esas aulas llenas de gente que él recuerda, yo no la recuerdo. A lo mejor es que iba poco, pero yo no la recuerdo. Y yo creo que en el periodismo también pasa un poco lo mismo, ¿no? Yo creo que conviene no idealizar, no lo digo por Ramón, por supuesto. Yo siempre recuerdo a Juan Ramón Díaz, el mito del periodismo gallego, director de La Voz de Galicia durante 2 décadas, siempre que le preguntaban por qué La Voz de Galicia no tiene editorial, porque es un periódico que no tiene editorial como tal, siempre contestaba lo mismo, no me hace falta, yo hago una editorial cada vez que hago un titular, ¿no? Y yo creo que el periodismo... de antes, bueno, pues también tenía sus limitaciones y sus defectos. A lo mejor lo estamos idealizando demasiado, ¿no? Pero por centrar un poco la cuestión en lo que está pasando ahora, ¿no? Yo creo que nos enfrentamos a 2 problemas, ¿no? El primero, que el ciclo de las noticias se ha acelerado. Es decir, hoy las noticias duran... ¿Qué duran? ¿Una mañana?
Uh-huh.
Hay escándalos que duran 5 minutos. Uh-huh. Y hay golpes de Estado, entre comillas, que duran, ¿cuánto? 30 minutos. Y yo creo que eso, claro, es mortal para el oficio, porque la capacidad que tienen los medios y los periodistas para ralentizar ese ciclo de noticias, que se ha acelerado, depende mucho de la autonomía y la capacidad que tengas, ¿no? Pero claro, si dependes de los clics, Entonces entras en un esquema clásico del dilema del prisionero, ¿no? Si no lo publico yo, antes lo va, otro lo va a publicar antes que yo. Va a tener más clics, va a tener más ingresos, va a tener más financiación. Yo creo que hemos entrado en un ciclo en el cual la velocidad le ha ganado al rigor. Entonces lo que importa es ser rápido, no ser riguroso. Porque además, como estamos renovando continuamente los contenidos, bueno, si hay algo inexacto, en la siguiente actualización lo corrijo. Pero claro, muchas veces ya llegas tarde, ¿no? Hay un segundo elemento que para mí es clave, que es que tenemos más soportes que nunca, pero no sabemos muy bien qué colocar en esos soportes y que la gente esté dispuesta a pagar. Pues se ha extendido una idea perniciosa que yo combato en todas mis asignaturas y en todas mis docencias que tienen que ver con la comunicación, que es que la información es gratis. Y no, la información no es gratis. O sea, la buena información no es gratis. Y si quieres tener buena información, tienes que acostumbrarte a pagar por ella. O sea, hay una serie de información que es servicio público, que sí debe ser gratis, pero a partir de ahí, la buena información cuesta. Y yo creo que nos hemos instalado una idea en que, bueno, todo da igual. Y todo es gratis, todo. Entonces, ¿por qué voy a pagar por algo que puedo tener gratis, ¿no? Y la buena información, insisto, no es gratis, ¿no? Y yo creo, y ya termino, que es que lo que decía el de la tensión informativa. Bueno, es que hace mucho tiempo que los medios de comunicación son tablones de anuncios. Donde, no me refiero a la publicidad, ¿eh? Que también, donde los protagonistas cuelgan sus mensajes. Pero muchas webs y muchos webs son un mero soporte donde los diferentes actores políticos, económicos, van colocando sus mensajes y esos mensajes se nos trasladan como si fueran noticias. Pero en realidad son notas de prensa muchas veces. Y son pura. Y se ha instalado, es el triunfo definitivo. Si te fijas, cada vez más las noticias es Menganito dice. Menganito dice es el titular estrella en las informaciones presentes. Los medios se limitan, un poco, yo tengo un amigo que utiliza esa metáfora, a mí me gusta mucho, ¿no? Que cada vez más, y sobre todo los virtuales, son meros tablones de anuncios, donde cada uno, con esos tablones de anuncios que hay en la facultad, no, tengo un piso para alquilar, pum, dejas un post-it, tengo no sé qué, apuntes para vender, plan, 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 y al final parece que es un tablón informativo, pero en realidad es un tablón donde cada uno ha colocado lo suyo.
Ramón.
Bueno, la resposta que a mi també d'alguna manera em descol·loca és que la manera de vèncer que hi ha hagut aquesta tendència que explicava també l'Anton és el hooliganisme o el posar-se el periodisme de samarreta.
Sí, efectivament, sí.
És a dir, aquí la gent no té cap... O sigui, jo no he dissimulat mai a la meva vida la meva condició o de ser proper al Barça. Ara, quan, quan intento fer les cròniques, intento tenir un cert distanciament. És a dir, no, el que no puc fer és negar els fets. Si el Barça ha perdut, ha perdut. O sigui, no puc fer dir que l'han robat, que no sé. Bueno, escolti, quins són els fets? És que avui els fets ja no són importants. És molt més important la metarealitat que no pas la realitat. Ara mateix, avui, ens estem fent tots, si se'm permet l'expressió, palles sobre la situació del Barça. Els resultats i les sensacions. Els resultats són una cosa, les sensacions són una altra. Això és un discurs, un porro terrible. Però per què? Perquè hem de desenvolupar alguna cosa. Perquè la gent vol saber el Barça, la comunitat culer. I hem creat la comunitat culer, s'ha d'anar alimentant. Però és possible que haguem perdut riquesa i varietat. No hi ha altres coses que passin més importants que avui? És a dir, una de les tendències que ha aconseguit els que controlen el negoci és posar el focus sobre el que ells volen. De cop i volta apareix una notícia, un lloc, i tothom va cap al mateix lloc. No hi ha ningú que vagi a l'altra banda. No hi ha ningú que digui, doncs d'això no en parlarem, o el que fes, no, per si no quedes en evidència, com deia l'Anton, no? Per rotar, o que havies explicat tu, o ha explicat també el Toni. Si hi ha un moment en què tu dius, com hem de fer aquest resoldre aquest problema? Com l'hem de fabricar? I estem massa pendents del que diuen i del que volen que no pas del que passa. Tens? El que diuen i el que volen no és necessàriament el que passa. Tu tens suficient... Quants editors hi ha avui dia disposats a perdre calés o a invertir en periodisme? No. Molts mitjans ja estan en mans de fons d'inversió, que no saps qui mana. El paper del figura editor, bé, hi deu haver el Godó, hi deu haver el Moll, però vull dir, aquell editor, avui dia hi ha molts diaris que tu dius, bueno, i aquí qui mana? Bueno, doncs depèn de quin membre del Consell d'Administració tingui més poder o menys. Ara mana Telefònica, ara mana Santander, ara mana en funció d'aquest, canvien el director, canvien l'altre. Clar, són interessos. No és, tu abans el maritatge també existia als mitjans de comunicació. Tu sabies qui acabava sent director i el per què. I tu reconeixies a la persona. una de les figures de les que tenia, per exemple, a les redaccions, una de les coses que funcionava, jo no estic idealitzant, estic amb el que diu l'Anton, estic explicant perquè el que tutòricament dius això ja ha acabat i ara s'ha de substituir. Jo vull veure com ho substituïm. Està bé. Però una de les coses que funcionava eren les jerarquies dels mitjans de comunicació. Les jerarquies eren discutibles. Però, per exemple, hi havia una figura que és la primera que s'ha encarregat la majoria de diaris, que és el redactor en cap. El redactor en cap feia una cosa cabdal. Què era? Tenir en compte què passava a la secció i saber què volien els directors. El director i el seu equip. I, per tant, feia de mitjancer. I anava els que manaven a la direcció i deien, ull, que fulano de tal s'anirà, ull, que té aquest problema, o al revés, el director, escolta, necessito això. I feia d'intermediari. Vull dir, tots els intermediaris estan mal vistos. Per tant, aquesta jerarquització també tenia un problema, que molta gent, per exemple, aquí, per augmentar-te el sou, és un dels grans problemes per mi que jo he advertit a la professió, t'han de canviar de gorra. És a dir, si tu ets un bon cronista, no facis un bon cronista cap o sots cap, perquè potser serà un gran cronista, però un mal cap o un sots cap. Li puges el sou, li fots una gorra nova, i a partir d'allà perds un cronista i guanyes un inútil. Clar, vull dir, nosaltres ens hem fet trampes al solitari amb moltes històries d'aquestes. Per tant, jo també entenc que això s'ha de revisar. Ara, com fer-ho? Aquest és el gran debat. Jo crec que per això hi ha gent que avui dia hi estan incidint molt i que estan buscant noves fórmules, però allò d'alguna manera que havíem cregut que funcionava, doncs d'alguna manera ara és més qüestionat que mai.
Perdona, Bernat de Déu i Lola, que també hi ha el Joan. Bernat.
Bé, jo crec que aquesta conversa amb el Ramon és ideal per diferenciar el que és un professor d'un mestre. El Ramon Besa és un mestre. I el que a mi em subleva és que el Ramon abandoni la universitat i que ho faci d'una manera forçada o forçosa, que ell mateix va explicar en un article, i dins la comunitat periodística i la comunitat universitària catalana no ens posem les mans al cap. Perquè el Ramon Besa és portaveu, en la línia del que dèiem a l'inici de la nostra conversa, d'una manera de fer les coses, d'un ofici. I en això insisteixo en no confondre l'elogi de la tradició amb la nostàlgia. En el cas que ens ocupa, que és el periodisme, Twitter, Facebook, etc., han de canviar la manera en la qual expliquem les coses, només faltaria. Han de canviar la manera en la qual ensenyem les humanitats, només faltaria. Però qualsevol persona que es dediqui a les humanitats, al periodisme, a la filosofia, haurà d'escriure una frase, haurà de saber llegir un text, haurà de saber estructurar un paràgraf. I això, sense por de pensar que el nostre present és pitjor que molts altres presents, realment està en perill. Cada vegada als nostres alumnes els hi costa més focalitzar-se en un text més de 10 minuts. Cada vegada, justament perquè hi ha programes que ho fan força bé, els hi costa més escriure un resum perquè hi ha màquines que ho fan. Això no vol dir, i el Ramon ho ha dit molt bé, que quan tu als teus alumnes els connectes amb la tradició i tu estàs parlant de periodisme esportiu o de periodisme en general i els hi poses textos de Josep Pla o del Planes o de Sagarra, els alumnes xalen. I fins i tot et diuen, hosti, jo això no sabia que es podia fer en català. Però perquè passi això necessitem gent que llegeixi, professors que ens connectin amb el passat per fer coses absolutament diferents. Perquè, escolta, jo em puc servir del Twitch, em puc servir del Twitter per resumir la crítica a la reventura de Kant. I és fantàstic que ho pugui fer, que jo pugui fer una sèrie de tuits que arribin de Barcelona a Kuala Lumpur. Però per llegir la crítica a la raó pura necessito un paper, un llapis i moltes hores. I això no ho substitueix ningú. Un partit de futbol no es pot resumir en un tuit. És impossible. No es pot. Un cop d'estat no es pot resumir en un vídeo. Necessitem algú que miri les coses, que les digereixi i que les escrigui bé. I a mi, insisteixo, em subleva que avui la Universitat Catalana no tingui una persona que ho fa molt bé. I em fot. Què vols que et digui?
Em deixen fora de joc, com diríem. Però sí que hi ha una cosa que és també molt important al marge de la de Badà, que és pair. Avui dia no païm res. Quan ara la gastronomia i tot això, la gent va als restaurants, però no paeix, no sap. Va al restaurant de moda, però després li expliques que t'expliqui el dinar i no ho sap, perquè no païm.
Indigestió continua.
Clar, aleshores, si tu no paeixes, tens un problema. Entre altres coses, no païm, perquè hem... Ja acabo, eh?
No, per favor, al contrari.
Ara, els dos models que dominen periodísticament és el de l'opinió i l'entreteniment.
Tens raó.
I l'opinió sempre ha estat conseqüència de la informació. Tu no opinaves mai fins que no sabies informar. Quan tu estaves molt informat, opinaves. Per exemple, la Lola, quan fa els seus articles de crònica política, El fa al costat de la informació i el diferencia de la informació. Ella ja ha llegit la informació, ha controlat la informació i a partir d'allà llavors ell fa el seu article d'opinió. Ara no, l'informació ens la saltem, anem directe a l'opinió, que és el que han fet les xarxes socials. Opino. Llavors, clar, per opinar, abans no ho podia fer tothom, havies de tenir un cert coneixement. I per entretenir era l'evolució de l'entreteniment, en tant que informació, opinió. No podies fer el mateix, havies de posar-hi molta imaginació, molta creativitat. El món que ara hi ha, avui dia, per exemple, en el periodisme esportiu, el va inventar un senyor que es deia Alfons Arús. O és que ens n'hem oblidat de qui era Arús i de lo que feia. O és que ens hem oblidat els problemes de Telecinco que feia Mama Chicho, el boix del Gil i aquelles històries i aquells shows. Ara és més refinat, està molt ben fet, però el món de l'entreteniment ha evolucionat molt. Perquè el món de l'entreteniment, doncs hi ha gent que és molt creatiu, però és un altre vessant, no és... Tornem a lo que és la informació com a pas previ per opinar i per fer altres històries. I és el que ens estem oblidant, de com es fa informació. Vull dir que tinguis periodistes que tinguin informació, costa molt poc perquè hem deixat d'anar als llocs. Al Camp Nou, tu abans anaves al Camp Nou, i a partir d'allà arribaves al diari i deies, què tens? O què ha passat? Ara això és impossible. Però el que tens o el que ha passat era perquè tu t'havies dedicat tot el dematí a buscar
l'informació. Hi havia gent que deia, no tinc res avui.
Just el Lumartí, un del primer dia que va arribar, va dir, avui no hi ha res, me'n vaig. La gent que va als jutjats, tu abans anaves... hi ha gent que ha terroritzat molt sobre tot això. Tu anaves cada vegada, la gent que fa informació judicial, tu vas cada dia als jutjats. I per fer informació judicial t'has de guanyar les fonts. És que el que ens hem oblidat és que el periodisme són dues coses molt importants. La bona documentació i el treball de camp. Quants dels de Twitter, de Facebook, de xarxes socials tenen fonts d'informació? Quants tenen una agenda? Hi havia una època que amb el diari et deien cada dia no anirem a dormir fins que ningú, cadascú porti un telèfon nou. I tu posaves una guia amb tot un llistat de telèfons.
Oi, aquelles agendes d'avui, bueno, Santi Carreras.
Digue-li a un alumne avui que ha de tenir una agenda. Una agenda per què? Per trucar aquí. Si jo ja li diré que aquest... Bueno, doncs esclar, això també és una mirada, sí. És una altra manera de fer.
Sempre recordo, perdona, que per anècdota, perdó, que aquí ara el mestre... Quan la primera cosa que me recordo que vaig fer a Catalunya Ràdio quan va arribar al cap d'esports era el Santi Carreras. Primer que va fer Santi Carreras, el primer... que jo em vaig quedar parat, que jo tenia 17 anys, i el primer que va fer Santi Carreras és la seva agenda, que ell venia de Ràdio Barcelona i venia de Ràdio Nacional d'Espanya, és tirar-la a la redacció. I ara feu la vostra, també. Una cosa tremenda.
Santi Carreras, que jo quan col·laborava a Catalunya Ràdio, hi havia aquest distintiu que encara que hi és, que fa que passen els esports, no?
Aquella cortineta.
I jo un dia vaig, allò que m'agradava, la ràdio, cony, això que va bé. I jo dic, senyal que dona pas a la informació esportiva. I així és tres o quatre cops. I el cinquè m'agafa el Carreras i va dir, escolta tu, imbècil, aquest senyal està justament per separar la informació normal de l'esportiva, no fa falta que ho recreïs, sí. Perquè si no estàs anul·lant la senyal.
Sí, sí.
Això ara ho fas i tens un problema. Perquè estàs limitant la meva creativitat, estàs fent això, jo ho considero així, vull dir que costa molt dirigir-te...
Això encara diem, encara però... diem aquí, i ara els esports, bueno, encara diem, i ara la cultura, i encara diem, i ara
però,
els toros...
Hi ha un llibre d'estil? Oi que sí? Bueno, tu, els mitjans ho han de tenir, la Vanguardia deu tenir el seu, tu deus tenir el teu, és a dir, tu entres, quants estudiants de pràctiques demanen el llibre d'estil i saber que, amb quin mitjà estàs treballant? No és el mateix treballar a TV3, que és un mitjà públic, que treballar a Antena 3. No pot actuar igual un periodista, per què? Perquè és una televisió pública i l'altra és privada. I a partir d'aquí hi ha un llibre d'estil que et permetrà que coses que pots dir, d'altres que no pots dir. Bueno, doncs els llibres d'estil també han caducat tots. La gent fa altres d'ortografia, és normal, no passa res. Oi que m'has entès? La història és aquesta. Oi que m'he explicat? Doncs per tant, per què ho haig d'explicar-ho millor o pitjor? Bueno, doncs perquè se suposa que ets periodista i, clar, fer faltes d'ortografia. I ara, per exemple, faig faltes d'ortografia amb el bilingüisme, perquè en català, castellà i totes aquestes històries, i em fa vergonya, perquè dius, a qui ho corregeixes? Perquè abans hi havia editors. Venia un editor que et deia, escolti, aquest text que has escrit, veus? Jo ho havia vist més d'un, Jo tenia un que es deia Lorenzo Argentí, que a més no li agradava el futbol, em va dir, mira, Ramon, esto... volver a escribir. Un editor, No un sos director, lo que sigui. ¿Por qué? Porque si yo no lo entiendo, los lectores tampoco lo van a entender, querido. Volvamos. Esta frase, ara no, dels adjectius, ara busquem tots, ens agradem. Bueno, vull dir que estem en un escenari nou, que ho han de fer gent nova, i que crec que estan molt preparats, el Toni, la Dolors, són molt més joves que jo, el Tian, tu... Per tant, no vull fer un exercici de revisionisme, sinó d'intentar explicar... del per què vols envellir bé, de dient per què fas un pas al costat per aplaudir, per veure els nous com s'ho fan, però per explicar que allò que tu havies après, doncs ara tu no li veus la utilitat que havia tingut. I per tant, és allò de dir gràcies i que vagi molt bé.
Lola.
Jo hi ha moltes coses interessants que s'han dit i jo crec que s'hauria de fer, no sé si donar classes a la universitat, Ramon, però jo crec que tu o alguns de nosaltres hauríem d'acabar donant xerrades als col·legis, a les escoles, mm-hmm. perquè jo crec que la gent, o sigui, els nens d'ara i els mestres d'ara haurien de donar més espai a la interpretació i a com es fa el periodisme i a com, perquè és el món en el que viuran, no, els nanos, i necessiten saber claus de com es fa tot això. Hi ha de tot el